Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem enrere en Cope Lleida, puntuals, com sempre, 12 i 20. Dilluns, avui comencem setmana, 23 d'abril del 2018. Avui, dia de Sant Jordi, la diada, la rosa, el llibre. En parlarem durant tot el programa especial que hem preparat avui per parlar, doncs, amb escriptors, escriptores seran, per cert, editors, amb gent relacionada amb el món de les flors, amb biblioteques. Parlarem de llibres, de roses, de flors, de tot plegat ho farem avui, i ho farem amb una, amb un especial nacional 240 d'aquí a 9 minuts. A dos quarts d'una obrim avui un especial nacional 240 que tindrà, doncs, aquesta hora i mitja de duració. Però abans buscarem la previsió meteorològica. A hores d'ara, amb 18 graus, nuvolat a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica pel que quede de dia, que no ens doni un ensurt, des de l'Agència Estatal de Meteorologia, i ens posarem ràpid al dia de la darrera hora de les notícies. Per la resta, doncs, no us explico res, o res concret, però tindrem aquest especial nacional 240, on ja et dic que parlarem amb biblioteques, parlarem amb editors, parlarem amb escriptores, parlarem amb gent que han enfocat avui l'oferta de roses, però d'una altra manera. I tot això amb els companys de Cope Tarragona Reus i amb aquest especial nacional 240. Però abans, 18 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui continuarà el cel amb intervals de núvols a les comarques de Lleida, diada de Sant Jordi, amb un temps força estable, però aniran creixent núvols d'evolució, i al Pirineu no descartem alguns ruixats a la tarda, més probables cap a la divisòria, i fins i tot hi pot haver alguna tempesta. Les temperatures es mantenen sense canvis, hi haurà màximes de 26 graus a Lleida o a Balaguer, també avui 26 a la Seu d'Urgell, a Tàrrega 24, a Viella 21. El vent es manté fluix i variable. Demà esperem un temps força estable, amb aquests intervals de núvols també les comarques de Lleida. Creixeran novament núvols d'evolució que cap al nord, al Pirineu sobretot, podríem tenir ruixats durant la tarda. Les temperatures pujaran localment, amb màximes ja fregant els 30 graus al Pla de Lleida, mínimes de 12 a Lleida, 14 graus a Balaguer, 13 a Tàrrega, 10 graus a la Seu d'Urgell i 9 a Viella. El vent continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar del sud-est.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que busquem aquesta darrera hora des dels serveis informatius de la cadena Cope. Gran èxit de participació a la Festa de la Mitjana per commemorar el Dia Internacional de la Terra a Lleida. Centenars de famílies gaudeixen de les més de 20 lúdiques i artístiques propostes en un espai natural privilegiat. La Guàrdia Civil investiga l'amo d'una granja de Torregrossa per tenir una trentena de vaques desnodrides i en mal estat. El Departament d'Agricultura vol conèixer l'efecte de les bones pràctiques agràries sobre la qualitat dels sòls i aigües. Es delimitaran entre 7 i 10 conques hidrogràfiques arreu de Catalunya, on s'aplicaran mètodes específics ja provats per conèixer els efectes de la fertilització en aquestes zones. I Eduardo Noriega va recollir a Lleida el Premi d'Honor de la Mostra de Cinema Llatinoamericà de Catalunya. La Lleida, per cert, dedica un carrer a l'actor i activista Jordi Daudé, fidel col·laborador de la Mostra de Cinema Llatinoamericà. També se li vol reconèixer el seu compromís amb la ciutat i la seva aportació a la cultura catalana per una llarga i compromesa trajectòria professional. Hi ha comarques, clausuren l'església d'Algerri per esquerdes i despreniments. Les obres de reparació a l'interior del temple començaran la setmana que ve i durant almenys 15 dies les misses es traslladaran al local social. Encara abans de parlar d'esports, direm que els Mossos d'Esquadra inicien una campanya per fomentar els bons usos a les xarxes socials i internet en instituts del Segrià, l'objectiu del projecte, que s'anomena Tu fas campanya, és que els mateixos alumnes realitzin vídeos amb consells i on exposin els riscos amb què es poden trobar. Per cert, que els Mossos d'Esquadra també indiquen que els pares ens hem de posar al dia, perquè si no els fills ens parlen de xarxes socials i de vegades no sabem exactament de què ens parlen. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
Que què em mou a la vida? Em mou ser jo mateix, ser autèntic. Em mou el disseny, la senzillesa, l'estil. Em mou el que em mou. Nou Hyundai i30 Fastback per 16.315 euros. Mou-te. Finançat amb Banco CTLM S.A.U. fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs anem a parlar dels resultats del cap de setmana, que n'hi ha per tots els gustos. Comencem per la notícia positiva, perquè jo crec que ho és. Ahir diumenge, Lleida Llista remuntava i s'enduia un partit difícil davant del Vendrell, a la pista del Vendrell, amb resultat final de Vendrell 4, Lleida Llista 5, amb un partit doncs, que indica que el Lleida segueix a la cinquena posició, que està a 3 punts del quart i que està, doncs, ha agafat moral de cara a la Copa CERS, que ja sabeu que es disputa al pavelló 11 de setembre i que ens pot donar més d'una alegria. Veurem com va tot plegat. La creu de la jornada, perquè hi ha hagut de tot, cara, creu, i si voleu també una moneda que ha caigut i no ha caigut cap als dos costats, s'ha quedat plantada. La creu, jo crec que una bona creu, El darrer partit de la temporada de bàsquet del Força Lleida a casa va caure 75-84 davant del Palència. Atenció, perquè la classificació, a falta d'una sola jornada, es complica i molt, perquè el Lleida ara sí ha caigut a descens directe. És l'equip amb pitjor ratxa, hores d'ara, de la LEP Oro, amb 5 derrotes consecutives. Ocupa la 17a posició, només per sobre de Clavijo, amb qui està empatat a victòries. Però ull, perquè tota la resta del quadruple empat que havia a la part baixa, doncs van guanyar. Per tant, el Força Lleida ara ha d'anar a Manresa, a la darrera jornada, guanyar i esperar que o Osca, o Palma, o Barça, o Sami Costeleria perdin el seu partit, si no, res a fer. I en futbol, doncs un empat, que és el que deia, i esperança, perquè el playoff està a 2 punts, empat a 0, davant de l'Hèrcules d'Alacant.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Rinascimento, mobiliari i decoració. Germanetes 14, a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábados, mañana y tarde.
A l'UTEC li ofereix la finestra càlida de gamma alta Calain, amb un preu imbatible. Finançament sense interessos per a la rehabilitació de les seves finestres. Som especialistes en el manteniment de comunitats i portes d'entrada. A l'UTEC, més de 30 anys al seu servei. Moltes empreses i particulars avalen els nostres treballs. A l'UTEC, truqui'ns al 973-210-364 i a internet a l'UTEC Lleida.
Agricultor, dé el jaque mate a las malas hierbas del maíz con Lumax, el rey de los herbicidas. Lumax es un herbicida de aplicación temprana. Lumax es un herbicida con una prolongada y contrastada eficacia sobre las malas hierbas. Lumax, la jugada maestra para el control de las malas hierbas del maíz. Y es de Syngenta.
Autocamions Erbi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Erbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses. Viu l'abril més gastronòmic al Tiberi de la Roser. Els millors plats per emportar. I el dia de Sant Jordi, fes la teva comanda i emporta't una ampolla de cava i un regal ben sensual, gentilesa de Gemem. L'abril gastronòmic al Tiberi de la Roser. I entre tots els que vingueu, sortejarem a finals de mes una fideuà per 8 persones. El Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15.
Doncs ara sí, que hem arribat ja a 1:15 i jo ja ho havia avisat amb la gent de Lleida i suposo que la nostra companya de Tarragona Reus també ho havia avisat. Mònica Carrasco.
Què tal, Ricard Álvarez? Bon Sant Jordi.
Funcionarà la taula? Funcionarà el mecanisme fora de l'horari habitual?
Sí, clar, funciona. Clar, és que normalment ens saludem d'aquí una hora, no? Però avui ja jo també ho he explicat en aquesta introducció abans, repassant la informació de Tarragona i de més, que avui teníem un programa, he dit a quatre mans, però és a moltes més, en realitat, eh?
Escolta,
perquè ens faltarà gent, ens faltarà temps.
Anava a enviar una rosa virtual, un petó i una abraçada aquest sí. Dia de la Diada, però et volia preguntar abans, ets més de rosa o de llibre?
Jo sóc de tot.
Ah.
Jo sóc de tot.
Però una bona rosa també, oi?
Home, evidentment, clar, una bona rosa sempre, no només avui, eh? Però sí, sí, i a tu no sé si t'acostumen a regalar roses.
A mi llibres.
A tu el llibre només.
Sí.
Jo prefereixo que em regalin el pack, eh? Tot junt. Sí, 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 home, el llibre que no falti, tampoc.
Molt bé. Escolta, tenim una Nacional 240 superespecial avui, eh?
Sí, la veritat és que sí. Tindrem aquí unes, no estranyes parelles, perquè no ho són, no? Però juntarem convidats equivalents a cada espai d'ara fins les dues, que jo crec que ens poden explicar coses molt interessants avui de llibres, de com s'escriu, de com s'edita, de com es llegeix.
Hombre, tindrem un 3 especials 1x1.
Sí, senyor, avui ens hem tornat bojos, avui.
No, la veritat és que jo crec que donarà de sí, perquè, i darrerament ho estem veient, els dilluns a la Nacional 240, ajuntar dues persones del mateix ram, però de localitzacions diferents, t'enriqueix molt més el coneixement i l'entrevista, perquè acabes veient punts de vista diferents, a vegades, de vegades similars o de vegades iguals, però t'acaba enriquint perquè coneixes moltes més coses. Doncs avui parlarem, no sé, amb qui comencem?
Ah. Començarem amb començarem fent una parada a les biblioteques, que és un
és
lloc
veritat.
Essencial, no?, pel que fa a la lectura i al foment de la lectura. Parlarem amb biblioteques de Lleida i de Reus, en aquest cas, la pública de Lleida, la Xavier Amorós de Reus. Després passaran per aquí editors de Lleida i de Tarragona, que ens expliquin una mica també com viuen ells aquest dia, que a vegades són els que menys cas fem en un dia com Sant Jordi, però són essencials, eh?
Home, són els responsables de que hi hagi llibres al carrer.
De que hi hagi llibres al carrer, són un dels responsables imprescindibles. I a mi, la darrera mitja hora tinc moltes ganes, perquè d'entrada parlarem de flors, evidentment.
Sí.
Avui d'unes roses molt especials.
Però especials, és veritat.
Jo no vull avançar res.
No us ho perdeu, eh?
No vull avançar gaire més, però són roses molt, molt especials i també, evidentment, la gent que escriu aquí. Les escriptores seran protagonistes avui.
No, i tant. A més, dues escriptores.
Dues dones.
Escriptores que tenen llibre presentat, aquest Sant Jordi, que l'han presentat no fa massa.
I que en tenen molts a les espatlles, també, eh?
Sí,
cada una.
Sí. A més, el que ens ha costat avui aconseguir que vinguin dos editors, que vinguin dos escriptores, que vinguin la gent de la biblioteca. Mira, la gent de la biblioteca potser no ens ha costat tant, almenys a Lleida, perquè van fer la revetlla divendres, que ara ens ho explicaran.
Clar, aquí han celebrat també durant el cap de setmana, però avui jo crec que eren els que estaven més lliures,
sí,
eh?
Sí, una mica més
lliures. Una mica. Però
bé,
tenim un objectiu molt clar d'ara i fins les dues, a banda d'entretenir-los, és que ens ajudin també a fer una llista de lectures imprescindibles,
sí.
Els oients. Per tant, a través del Twitter, @copelleida i @copetarragona, que ens diguin quins llibres consideren que haurien d'estar en aquesta llista d'imprescindibles.
Mm-hmm. Sí, perquè farem un repàs als llibres aquests obligatoris, per exemple, dels instituts, i veurem si han variat molt o no. I li podem preguntar a cada convidat, també, quins hi posarien.
Això farem. Jo, d'entrada, ja et dic que quan els vaig haver de llegir jo, no han variat gaire.
Bueno, però escolta, per cert, tens llibre triat?
Sí.
O prefereixes que et sorprengui? No, tu ho dius, mira...
No, jo me'n compro per mi. I si a sobre després em sorprenen, doncs també millor que millor.
Val.
Jo per mi me'n compro sempre.
Bueno, doncs durant el matí jo aniré preguntant a veure
tu també
en
tens,
tal,
no?
Jo en tinc un.
Però tu el tries.
El meu és molt extravagant, sí.
Ai, quines ganes. Però això m'ho dius abans d'acabar, eh?
Abans d'acabar, a veure si ens
donem temps. Fins al final.
Mònica.
Vinga, comencem.
Preparada?
Sí, doncs ja està. Som-hi.
Correr, porque si no, te quedas sin nuestra selección de calzado Reebok con un 30% de descuento. Además de en una selección textil de Adidas, de North Face y Quicksilver. Solo hasta el 29 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés. Miles de nuevas ofertas solo para ti.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
L'Alba, una noia de 14 anys verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres de coll de dama. Quan s'aturà, avergonyí dos nois que n'apallissaven a un altre i el feien caure al toll de la resclosa, i els va dir: «Què us ha fet?» I ells li van contestar: «No el volem amb nosaltres perquè és negre». «I si s'ofega?» I ells es van arronsar d'espatlles, que eren dos nois formats en un ambient cruel de prejudicis.
Arrenquem, Ricard, amb Mecanoscrit, el segon origen.
Sí, sí. Crec que o tots, o gairebé tothom l'hem llegit.
Sí, sí, sí. Jo, en el meu cas, era una de les lectures obligatòries a l'escola.
Has vist la pel·lícula?
No.
No has vist la pel·lícula?
No l'he vist, confesso.
Ja saps que hi ha escenes, bueno, moltes escenes a Lleida.
Bueno, clar, sí, sí, és, a més hi ha un lleidatà implicat, el Carles Porta,
sí,
no?
Sí, sí,
sí. Sí, no, doncs no l'he vist, mira.
No l'has vist,
doncs. No, m'ho apunto. Però bé, avui la veritat és que hem demanat a la veu del programa que ens vagi fent, no?, aquestes introduccions.
És veritat, la veu que ens va visitar el dia de la ràdio.
Exacte, doncs avui ens anirà introduint cada bloc, diguéssim, amb inicis mítics, no?, de novel·les, tant sigui en català o en castellà. Alguna poesia ja també, eh? O sigui, ja ho anirem escoltant, d'ara fins les dues. Escolta, Ricard, amb què obrim foc? A veure, en doncs, un lloc essencial, no?
Jo crec que sí, i no és que sigui un tòpic, però quan parlem de llibres, escolta, on en trobem més de llibres?
Ah,
doncs en una biblioteca.
Sí, senyor.
I jo crec que les biblioteques han fet una tasca, ara ens ho diran, els darrers anys, de reinventar-se, que no era fàcil. I a més, jo crec que avui tindrem dos exemples d'èxit de biblioteques que s'han sabut reinventar i adaptar als nous temps i que jo crec que fins i tot la seva afluència d'usuaris ha crescut, el qual no deixa de ser meritori tenint en compte les ofertes culturals que hi ha a totes les ciutats.
Mm-hmm. Ara ens ho diran, no?, les nostres convidades d'avui, que en saben una mica de biblioteques.
Jo crec que sí, eh? Mira, a Lleida està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Antònia, gràcies.
Gràcies.
Aquí a Tarragona, bé, a Reus, tenim, de fet, la tinc a l'altra banda del telèfon perquè tenen una activitat a aquesta hora i li coincidia i no podia venir cap aquí. Ella és la Marta Mallafré, bibliotecària encarregada de la secció local de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus. Hola, Marta, gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia, Marta. Bon dia.
Escolta, d'entrada, suposo, ja seria casualitat, però les convidades d'avui no es coneixen, no?, entre elles.
Jo crec, Marta, que en algun lloc segurament hem coincidit. A mi el teu nom em sona, jo ara no poso cara, però segur que hem coincidit. Més, jo he vingut a visitar la Biblioteca de Reus i segur que en algun curs amb algú hem coincidit.
És un món que no és gaire...
Per això.
Segurament en cursets o trobades, sí. Així, segurament.
Les biblioteques ens coneixem segur, eh?
Segur, no?
Sí, sí.
Escolta, a mi, Ricard, m'agradaria començar perquè cadascun ens expliqués, perquè per aquells que ara ens estiguin escoltant, de punts que no sigui Lleida ciutat o no, o Reus pròpiament, aquestes biblioteques tenen en comú d'entrada que són edificis importantíssims per cada una de les ciutats, sí, no?, on estan. A Lleida, per exemple, Antònia, era la maternitat.
Exacte. Fins a l'any 1988, l'edifici que nosaltres ocupem era un edifici que acollia la maternitat de Lleida. A partir de l'any 88 va deixar de fer aquesta funció, va tenir un procés de restauració, que la part exterior ha quedat molt com estava, és un edifici, quan la veiem des de fora, és un edifici del segle XIX, i la part interior és una explosió de llum. O sigui, van transformar els dos patis que havia, els dels nens i de les nenes, els van cobrir, i a més amb totes unes tribunes interiors de lectura, i bueno, quan entres a dins el que més crida l'atenció de tothom quan entra a la biblioteca és l'explosió de llum que hi ha.
Mm-hmm. En el cas de Reus, Marta, una mica diferent, però l'escorxador?
Sí, Reus, la biblioteca està situada a l'antic escorxador. L'antic escorxador és un edifici de modernisme industrial, es va ser construït el 1892, i va estar en funcionament com a escorxador. Bé, jo recordo de petita d'haver-hi vingut, per tant, fins als anys 1980, així, devia estar en funcionament. I llavors, l'any 2003, després també d'una restauració, es va inaugurar com a biblioteca. De fet... una mica com a Lleida, també una de les coses que també hi ha molta claror, o sigui, com a biblioteca és molt, molt, molt clara, i la sala principal, que és la que on es conserva l'arquitectura aquesta modernista industrial, doncs és una sala amb unes columnes de ferro forjat molt bonica.
Sí, la veritat és que tots dos edificis, qui no els conegui, que hi vagi, perquè són, que són molt interessants.
Jo a Lleida sempre us recomano, escolta, encara que no hagis de llegir res, només per visitar l'edifici val la pena.
Jo, no sé si és la llum, però en tots els casos a mi em passa, et donen com a pau els edificis, no? No sé si us passa a vosaltres. Tant a Lleida com a Reus m'ha passat a totes dues biblioteques,
Sí, suposo que sí, que a més és una mica també l'activitat que fem dins la biblioteca, potser fugint del mite aquell que havia de les biblioteques de lloc de silenci, perquè està clar que això ara en aquest moment ja no ho som, és així.
A la gent li costa de fer silenci?
Bé, és que tampoc, a les biblioteques també hi han perdut una mica aquesta...
Bueno, ara en parlarem, ha canviat, no?, el rol de la biblioteca, el paper de la biblioteca.
Sí, bueno, no sé, Marta, vosaltres, però nosaltres aquí a Lleida, per exemple, tenim uns espais en els quals sí que exigim silenci, perquè pensem que oferir als usuaris un espai de silenci avui és un privilegi i un luxe que, segons com el lloc no el pots trobar. I com a biblioteca nosaltres tenim la segona planta en la qual exigim silenci, però a la resta de plantes passen moltes coses a la biblioteca i per tant és difícil que hi hagi silenci.
Nosaltres mantenim una mica encara tot aquest silenci, però també una mica perquè són els mateixos usuaris el que el demanen o el necessiten, Potser també a fora hi ha tant de sorolls així que quan venen a la biblioteca necessiten aquest espai, i el que sí que hem creat són uns espais, unes sales a banda, que és on fem més les activitats, o a la sala infantil, evidentment, doncs aquest silenci no s'ha dit tant, Però sí que el silenci, et dic, potser ens el demanen més que no l'exigim nosaltres ara.
Clar, això que deia el Ricard, ha canviat molt, vosaltres hi dediqueu des de fa molts anys totes dues, no?, en això, ha canviat molt, ja no sé si ha canviat el tipus de públic, la manera en què vosaltres mateixos, diguéssim, com a biblioteca, us relacioneu amb el públic. Marta.
Sí, jo trobo que ha canviat... el que venen a buscar a la biblioteca, penso una mica. O sigui, tenen ara potser a través de les xarxes, a través de l'internet i així, nous recursos on trobar, però el que venen a buscar a la biblioteca són aquests espais potser de poder estar, no?, de trobada amb els amics, però de trobada també amb la ciutadania o de poder treballar. Potser els pisos també són més petits i no tenen aquests espais de treball, per tant és més un espai de treball. Al matí potser també la gent gran és un espai de trobada, de llegir la premsa, però amb l'excusa de que venen a la biblioteca, no? És de relació, són espais de relació potser que no eren tant abans, penso jo.
Totalment d'acord. Nosaltres també aquí a Lleida, si algo destacaria el que ha canviat amb els anys, ha sigut el tipus de públic. Fa 20 anys tu parlaves amb una persona gran i normalment et deia no, la biblioteca no, que jo no estic estudiant, o la biblioteca és pels estudiants i pels nens. Avui això ha canviat totalment i nosaltres, igual que a Reus, als matins, per exemple, quan abans d'obrir la porta, hi ha tot de gent esperant a la porta, que la majoria són jubilats esperant per poder accedir al tema de la premsa. I durant el dia també aquesta afluència de gent de diferents edats, de diferents professions, amb perfils absolutament oposats. Penso que avui dia la biblioteca, si algú ens defineix, és precisament que som el lloc on penso que la societat està més ben representada amb totes les seves capes, amb totes les seves professions, les edats, amb tot. No sé, Marta, també si estaràs d'acord.
Sí, totalment d'acord. Bueno, no és el lloc aquest que tenen les portes obertes, a més no els demana res per poder entrar, no? No has posat cap barrera.
De totes maneres, Marta, hi ha una cosa que sí que ha canviat amb els darrers 20 anys, o almenys que jo recordo, quan era usuari de biblioteca, i és que abans en una biblioteca, home, potser se'n feia alguna, però no es feien activitats. En canvi, això sí que ha canviat. Avui en dia se'n fan moltes d'activitats a les biblioteques i jo crec que és un pas molt positiu.
Han fet veu les dues de massa, no podem, no?
És que, no sé, jo, Marta, també si coincidiràs. Nosaltres és veritat que les biblioteques ens hem abocat de ple amb el tema de la, sobretot del foment de la lectura a través de les activitats, per nanos, per gent gran, grups de lectura, cores del conte, bueno, tot tipus d'activitats. I jo, per exemple, en aquest moment penso que és un moment inclús una mica de reflexió d'aquest tema, d'aturar-ho una mica, no?, o de normalitzar-ho.
Sí, potser n'hem abusat una mica massa i potser hi ha molts llocs que fem una mica el mateix a vegades, Centres cívics, ens trobem aquí a Reus, per exemple, que és una ciutat molt cultural, que fem tantes activitats tots, sí, que al final et contraprogrames tu mateix, ja, no? I a vegades et sap greu de dir, bueno, aturem una miqueta, no? I pensem, sí, més al per què estem fent el què. I sobretot ara per Sant Jordi, bueno, nosaltres aquí a Reus, entre que fem l'aniversari i Sant Jordi, és una bogeria. Sí,
clar, és que són aquest Sant Jordi per vosaltres, és especial, Marta, perquè són 15 anys, no? Es va inaugurar un 22 d'abril.
Exacte, sí, sí, aquest any hem celebrat els 15 anys.
Mm-hmm. Bueno, aquí a Lleida, Antònia, vosaltres ja feu una tasca per Sant Jordi, que és el dia de Sant Jordi, el deixeu lliure d'activitats, sí, i vosaltres feu la revetlla de Sant Jordi, que és el dia abans. Aquest any, al cau del cap de setmana entremig, vosaltres divendres vau tenir els actes de Sant,
sí,
Jordi.
Sí, nosaltres, bueno, com, no ens passa com a Reus, que ens coincideix amb l'aniversari, i ens vam acollir a una proposta del Servei de Biblioteques, que va ser aquesta, de celebrar la revetlla de Sant Jordi, de manera que el dia de Sant Jordi d'alguna forma el protagonisme el tinguessin les parades de llibres, les parades de flors, i les biblioteques acompanyéssim a la biblioteca oberta, però que la biblioteca, el protagonisme de Sant Jordi, que fos el dia abans. A nosaltres ens va semblar bona idea, ens encaixava molt bé, i jo crec que ja és, no sé si és el quart o cinquè any que ho fem. En el nostre cas sempre aprofitem a fer algun tipus de marató de contes o alguna cosa relacionada amb la promoció de la lectura per als nanos.
Que va estar genial, aquest divendres.
Sí, sí, sí. I després també algun tipus d'espectacle. Aquest any també és un espectacle de dirigit als nanos.
Marta, vosaltres aquest 23 d'abril feu també, com ha dit l'Antònia Lleida, no? Deixeu una mica el protagonisme als altres.
Bé, nosaltres avui dia Sant Jordi, ja fa molts anys que som a plaça, som a plaça, nosaltres donem molt protagonisme per Sant Jordi als autors locals. Llavors, ja des de sempre el que fem és, hi ha com un cicle que comencem presentant tots els autors que han publicat alguna cosa durant aquest any, i els mimem com a molt. Només dir-vos que aquest, clar, any potser hi ha més de 120 publicacions a nivell local, i doncs ja el dia 13 ja els vam rebre a la biblioteca, ja fem com un espectacle per presentar totes les novetats, o sigui, estem molt amb els autors. I llavors avui és el dia que venen a signar, que els tenim aquí a la plaça, que mirem de posar-los en contacte amb els usuaris, que signin, que ens expliquin què és el que fan.
Escolteu, jo us vull demanar, hem fet una mica de treball de camp, el Ricard i jo, sí, i ens hem proposat avui, abans d'acabar el programa, tenir una llista de lectures imprescindibles.
Bé, anem a ser originals. Anem a parlar de llibres.
Anem a parlar de llibres, no? Sí, no? No us ho esperàveu, això. Doncs, mira, jo he fet una cerca de quines són les lectures obligatòries pels alumnes de batxillerat ara mateix, els que estan estudiant ara en català i castellà. Jo us les dic a veure què us semblen, a veure si us sorprenen o no. En català tenim, banda de poesia variada, entre els quals hi ha Maragall, Papaseit, Màrius Torres o Joan Vinyoli, doncs tenim Tirant lo Blanc, Terra Baixa i Mirall Trencat. Que com ho veieu, que... això?
A veure, suposo que aquí el fàcil seria ara de dir no són lectures apropiades, o sigui que és veritat que ha d'haver també d'altres lectures, però és que els clàssics, els nanos també els han de conèixer, és imprescindible, és que no pot ser que ho facilitem tot tant, que arribi un punt que no coneguem la nostra pròpia cultura, o que en aquest moment no hi hagi un coneixement generalitzat de quins són els nostres referents a nivell literari. Jo no sé, Marta, també si coincidiràs tu, però...
Sí, jo penso que falten aquests referents, no? Que molt de la literatura actual, de fet, veu d'aquests clàssics. Per tant, com poden llegir o com poden estar al dia actualment si es perden moltes referències d'aquestes.
El que suposo que la gràcia és saber combinar, introduir aquests clàssics, d'aquí ve la professionalitat dels mestres, saber introduir aquests clàssics amb una bona manera didàctica d'apropar-los, perquè, per exemple, un llibre com el Tirant lo Blanc, està clar que no és un llibre fàcil, però és un llibre que una persona nascuda a Catalunya i que està fent els estudis en català o aquí a Catalunya, l'ha de conèixer. És que no ens podem permetre el luxe de no conèixer aquests referents clàssics, perquè és que estem perdent una base molt important de la nostra cultura. Ara, amb tot això, al costat de tots aquests llibres, els professors, les biblioteques, tots els professionals que estem al món de la prescripció, podem aportar molts nous llibres i moltes propostes molt atractives pels nanos.
Veig que, d'entrada, us sembla adient la tria. En castellà tenim novel·les exemplares de Cervantes, Luces de Bohemia de Valle Inclán, Los niños tontos de Ana María Matute i també poesia variada. Aquí no sé si també veieu que potser estaria bé la selecció o trobeu a faltar alguna cosa.
Bueno, seria una mica el mateix cas, no? Uh-huh. Són aquests clàssics que... Després també veus que, els diferents centres també van variant i posen un clàssic on posen un altre, però normalment posen clàssics i estaria d'acord amb la de Lleida, que és una mica com passa amb el català, eh?
Clar. Uh-huh. Escolta, nosaltres us volem demanar que ens ajudeu a fer la nostra pròpia llista sí. avui i que ens digueu cadascuna un llibre que considereu imprescindible. Sigui ja no a nivell de batxillerat, per tots, català, castellà, el que vulgueu. No sé, a veure.
Vols que comentes tu, Marta?
Vinga, Marta, arrenca.
A veure, mira, jo és un llibre que... És un llibre, potser no el coneixereu, és un llibre que ens llegim nosaltres ara pel club. Ens l'hem llegit perquè el traductor és de Reus, per tant, l'hem tingut com a autor local, és l'Albert Nolla, i és un llibre que es diu Sortida a Occident. Del Mohsin Hamid, un paquistanès. I és un llibre que trobo que és molt actual per llegir, és un llibre que es llegeix molt fàcilment i parla doncs, del tema dels refugiats, del tema de la migració, una mica de la situació social a nivell mundial avui en dia. Per tant, és un llibre que us recomano perquè és molt d'actualitat i que potser doncs, bueno, s'ha estat publicat ara al febrer, per tant, és una novetat. I potser no el coneix gaire gent. Jo
molt
recomanaria
bé.
Aquest, no és un clàssic, per tant us estic recomanant una novetat.
Mm-hmm. No, està bé, anem fent la llista d'imprescindibles. Antònia, en el teu cas, què recomanes?
Mira, jo també jugo a casa i recomano un llibre d'un autor d'aquí de Lleida, que és Pep Coll, que a més és el nostre escriptor de capçalera, que és un projecte també de diferents biblioteques, que en els quals tenim un escriptor que d'alguna forma ens apadrina a la biblioteca. El nostre cas és Pep Coll, el Pep aquest mes de març ha tret una novetat, que es diu El mateix riu d'Heràclit, i us la recomano també perquè penso que una mica fa el conjunt de tot aquest tipus de filosofia que dèiem, no? És un llibre, possiblement no és un llibre fàcil, és un llibre sobre un filòsof, és un llibre sobre la visió i una mica la vida d'aquest filòsof, i penso que d'alguna forma ens apropa al temes de filosofia grega, a més, que també tornem a parlar d'arrels, d'on venim i d'on es forgen la nostra manera de pensar, però fet d'una forma molt atractiva. Per tant, l'aposta nostra també de Pep Coll.
Molt bé, comencem forts, Ricard, la llista.
Traurem una llista que no veguis.
A veure d'aquí les dues què passa. Escolta, si et sembla, a mi m'agradaria, tenim encara pocs minuts, però els volem aprofitar, parlar amb algú molt especial en aquest cas. Per tant, si em deixeu, Marta, t'acomiadem, sí. I perquè has de passar el telèfon a algú molt important.
D'entrada,
la Marta Mallafré, que ens ha acompanyat, bibliotecària encarregada de la secció local de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus. Ha estat un plaer, tu torna quan vulguis.
Gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, doncs, Marta.
Deixo amb el Xavier Amorós.
Gràcies. Ah, és que ja deia jo que Ai. Això tenia premi avui, aquesta entrevista, perquè hem dit la Marta, bibliotecària de la Biblioteca Xavier Amorós de Reus, i amb qui està la Marta? Doncs amb el Xavier Amorós. Senyor Amorós, molt bon dia.
Hola.
Senyor Amorós, molt bon dia.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies. Senyor Amorós, ens acompanyen a Lleida, la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, el company, el Ricard Álvarez. Ha pogut sentir a la Marta, que ens explicava, no?, com viu el dia a dia.
Sí, sentit una mica, sí, senyora.
Com es viu el dia a dia a la biblioteca. I m'agradaria preguntar-li a vostè, escolta, què se sent quan entres a la biblioteca que porta el teu nom?
Com diu?
Què se sent?
Escolti, perdoni, perquè no sé si sap que avui... Aquests dies celebrem el 15 anys de la biblioteca.
Sí.
Però jo, pobre de mi, celebro els 95.
Sí.
Sense fer cap trampa. I això fa que estic mig sort, m'oblido d'una quarta part de les paraules, sobretot si són noms propis, si són noms de persona o noms geogràfics, i tinc unes altres dificultats, és a dir que no li podré explicar gaire les coses.
No pateixi, jo pujo el volum el que convingui, que li robem només dos minutets.
Vaig des de poc a poc, jo no la sentiré. És volguda amiga meva de Lleida.
Li preguntava que què se sent, senyor Amorós, quan entra vostè a una biblioteca que porta el seu nom.
Miri, jo sempre he estat una persona que m'ha agradat molt llegir. El primer que vaig pensar és que s'havia equivocat perquè hi ha gent que s'ho mereixia molt més que jo. Per exemple, el Gabriel Ferrater, el Joan Ferrater, grans poetes actuals. Bueno, actuals vull dir d'aquesta època nostra perquè tots dos es van morir. Però després em van fer entendre que jo era una persona que estava molt obsessionada pel paper escrit, i que m'agradaven els diaris, m'agradaven les revistes, m'agradaven els setmanaris, i m'agradaven moltíssim els llibres. Mm-hmm. I per això, per aquest motiu. Mm-hmm. És a dir, que a mi entrar en una biblioteca sempre m'ha fet goig.
Sí, no?
I entrar en una biblioteca que porta el meu nom m'ha fet goig també, i una certa, no li diré emoció, perquè això de l'emoció no convé gaire, i si jo que sóc d'un país de secà, encara que hi hagi molts pous, però no tenim el Segre cap vosaltres. No m'agrada emocionar. Ja m'agradaria veure el Segre avui. Avui deu fer un goig.
Sí, 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 es nota moltíssim.
Bueno, ha tornat a la seva normalitat, sí. Que sí. Havia estat una mica fora de lloc, havia pujat molt.
Qui, el Segre o jo?
El Segre, el Segre.
El Segre.
Escolta, però sí, això no ens ho mereixem. Aquesta falta de pluja no ens la mereixem.
I tant.
I tant.
És que hi ha una línia aquí, del sud, aquests del sud. Vosaltres sou de Ponent, no sou del sud. Però aquests del sud estem molt secs.
És veritat,
no,
és veritat.
Plou, però plou poc. Tan poc, saps? Bueno, escolta.
Senyor Amorós, només una pregunta més, que sé que té ara una xerrada. Una pregunta més. Estem avui intentant al programa fer una llista de lectures imprescindibles. No sé quina seria...
No em preguntis això, dona.
Una no pot triar, no?
Escolta, saps que he llegit l'última cosa que he llegit?
A veure.
He llegit les cartes al vostre gran poeta.
Al Màrius Torres, cartes de...
Al Màrius Torres, del senyor Sala.
Sí,
les cartes de Joan Sales, sí.
Les he acabat de llegir aquests dies. Havia llegit una escurtet, bueno, un llibre més curtet, i ara he llegit el llibre més ampli. He acabat de llegir aquest llibre. És a dir, que jo no perdo contacte amb les terres de Ponent.
Molt bé, així m'agrada.
Molt bé, molt bé.
I el posaria, creu que Màrius Torres ha de ser lectura obligatòria, senyor Morós?
Sí, senyora, jo crec que sí. Home, això de l'obligatòria, aquest nom em sona. Jo primer li faria anar una persona que llegís el Màrius Torres com se mereix, i amb els nois i les noies sentissin ben dits, ben murmurats, els versos de Màrius Torres, que són per mi una meravella.
Uh-huh.
Ah, escolta, no és el Màrius Torres sol, jo sóc molt admirador del Josep Vallverdú, que som de la mateixa, no de la mateixa quinta, però molt semblants.
Precisament el Josep Vallverdú té un llibre, tal com ha dit vostè, Plou, però plou ploc.
Ah, té un llibre que es diu
sí.
Això? Què dius ara?
No? Sí, sí, té un llibre d'aquestos que fa de memòries i
escolta,
un dels...
Jo també en tinc un que es diu Plou, però plou ploc.
Plou, però plou plou poc.
Plou. És difícil de dir això.
Sí,
clar. Veu, doncs ja tenim aquí llibres per llegir.
Escolta, vol que parlem de coses... de vostè o meves?
No, seves, o sigui, digui'ns...
És que li diré unes coses que ens recabem a la biblioteca. Li vull dir que la meva mare va néixer a Maials.
Ah?
I tots els meus avis, tota la família materna, eren de Maials.
Escolti, el meu també, a veure si serem família, senyor Amorós.
Com diu?
Que el meu avi també és de Maials, a veure si serem família.
La meva mare es deia Solar Miret.
Doncs ara ho hauré de preguntar, però a veure si encara serem família.
Segur que es coneixien, segur.
Segur sí.
Família no ho sé, però el coneixes
sí,
segur.
Sí. Uh-huh. Maials és un poble molt bonic, sobretot quan està tot verd. Uh-huh. Quan plou una mica, el que hauria de ploure per allà l'abril, maig, juny, abans de segar, fa molt de goig, Maials, no?
Uh-huh. Doncs, senyor Amorós, sé que té una xerrada amb alumnes.
Ja són aquí.
Li agraeixo moltíssim que ens hagi atès. Ha estat un plaer.
Perdoneu, potser em voleu preguntar unes coses que jo no us he contestat.
No, sí.
Estic molt content d'haver parlat amb vosaltres.
I nosaltres també.
Igualment.
I nosaltres també.
Gràcies.
Xavier Amorós, una abraçada. Gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
És que això, escolta,
tenir una biblioteca que porti el teu nom, això no ho té tothom, eh?
No.
Però has vist al final els lligams amb Lleida? Curiós, això,
eh? Si és que per això fem aquest espai, Ricard, la Nacional 240, sempre, que ens uneix. I què uneix més també que la lectura i la música, eh?
I tant.
Avui és un dia per celebrar la lectura, els escriptors, els lectors, també, no? I les biblioteques, evidentment.
Doncs escolta, que ha estat amb nosaltres a Lleida també la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila, qui li agraeixo. Avui més descansats a la biblioteca, però amb força afluència de públic també.
Exacte. Moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa.
Un plaer. Una abraçada, Antònia.
Gràcies.
Doncs, Ricard, escolta, agafem una mica d'aire,
sí.
I jo, una mica, descansem una mica. Només un moment i continuem, va.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Sergio Ramírez ya ha recogido el premio Cervantes de manos del rey. El escritor nicaragüense ha comenzado su discurso solidarizándose con sus compatriotas tras las protestas que se han desarrollado en el país y que han provocado 27 muertos. Vamos ya hasta la Universidad de Alcalá de Henares. Sefi García.
El luto, el dolor por Nicaragua sobrevuela hoy el acto de entrega del premio Cervantes. Nicaragüense es el galardonado. Sergio Ramírez fue además vicepresidente de su país durante 6 años. Hizo palabra el crespón negro que luce en la solapa.
Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, y a los miles de jóvenes que siguen luchando sin más armas que sus ideales porque Nicaragua vuelva a ser república.
El ministro Manuel de Vigo tuvo palabras de aliento también en su discurso para el país natal de Sergio Ramírez en un día muy negro para él. El premio Cervantes 2017 sigue en el uso de la palabra.
Yo, que se imagina de rodillas en el suelo de la venta presenciando la función de títeres del retablo de Maese Pedro.
Sonido en directo desde la Universidad de Alcalá de Henares, hablando del premiado con ese premio Cervantes, Sergio Ramírez. Y nueva jornada en el juicio de los falsos ERE de Andalucía, donde ya han empezado a declarar los testigos. Hoy es el turno de 2 agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que han constatado que existía un descontrol absoluto en la entrega de las ayudas. Estamos ya en la audiencia de Sevilla. Inmaculada Jiménez.
Como decís, situación de descontrol absoluto la que está describiendo este coordinador de la investigación de la UCO. Se concedían ayudas millonarias sin normas, sin criterio, sin documentación o requisitos. De ellos, mediadores, abogados o sindicalistas hicieron un auténtico negocio. Necesitaban ERES, ha dicho, para ganar dinero. Era tal el caos que hubo trabajadores que se beneficiaron de más de un ERE.
Sí que hay casos en que se hace un ERE, entran en el ERE, Y se hace otro ERE sobre esa misma empresa que ha podido cogerla a los trabajadores y vuelven a entrar los mismos trabajadores. O sea, eso esa casuística también se da todo.
Y si hasta ahora todos señalaban al que fuera director general de trabajo, a Francisco Javier Guerrero, este mando de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha dicho que a Guerrero las cosas le venían dadas.
Y hay más noticias en este lunes 23 de abril que te contamos en el Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Policía Nacional ha desarticulado la mayor organización criminal en España dedicada a la comisión de estafas a través de terminales de venta. Estaban vinculados a falsos comercios y el objetivo no era otro que blanquear dinero de origen ilegal. Según la investigación, habrían obtenido un botín de 1 millón de euros. El ministro de Exteriores, Alfonso Dasti, se encuentra en Suiza, en Berna. Se ha reunido con su homólogo suizo. En el país helvético permanecen 2 de las políticas catalanas fugadas: la líder de la CUP, Ana Gabriel, y la secretaria general de Esquerra, Marta Rubira. Y hoy, festividad de San Jorge, San Jordi en Cataluña, se celebra el Día Internacional del Libro. En Mediodía COPE te estamos preguntando por el libro que tú crees deberíamos leer y por qué. ¿Estás ahora con algún libro? Como siempre, tienes abierto el WhatsApp de Mediodía COPE, notas de voz, comentarios de audio en el 637-230000, 637-230000.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
En el espejo hoy vais a recordar la figura del que fuera arzobispo de Praga durante el pontificado de Pío XII, porque acaba de cumplir su último deseo.
Pues sí, ha tardado, ¿eh? Mira, el cardenal Josef Beran es uno de los grandes testigos de la fe en la época en la que el comunismo dominaba en media Europa. Beran fue detenido primero por la Gestapo, que le consideraba un cura peligroso y subversivo, y lo envió al campo de Dachau. Tras ser liberado el campo, Pío XII le nombró arzobispo de Praga. Y con la llegada de de los comunistas al poder, se desplegó una durísima persecución contra la Iglesia, que él no duda en denunciar, por lo que fue detenido y se le prohibió ejercer su ministerio durante 16 años, hasta que el Vaticano obtuvo su libertad a cambio de que abandonara el país. Murió en 1969 en Roma, exiliado de su patria, y fue enterrado en las grutas vaticanas. Pues bien, este domingo se ha cumplido el que era su último deseo. Sus restos han sido trasladados a la Catedral de Praga en medio del fervor y la acogida de su pueblo. Contaremos su historia en un ratito en El Espejo.
En media hora la escuchamos como siempre. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes comienza una semana llena de grandes citas en el fútbol. Luis Munilla.
Arranca mañana, Pilar, las semifinales de la Liga de Campeones con el Liverpool-Roma y el miércoles el Bayern Múnich-Real Madrid. El arbitraje está en el punto de mira y hoy se ha conocido que va a pitar el holandés Kuipers, que es el árbitro de la final de la décima. El jueves, semifinales de la Europa League, Arsenal-Atlético de Madrid. Y el domingo, el Barça se puede proclamar campeón de Liga. Le basta un empate en Riazón ante el Depor para hacer el doblete. Por cierto, que esta semana Iniesta va a anunciar su salida del Barça. En la Liga se cierra la jornada a las 9 con el Athletic Levante. Y Rafa Nadal, conseguido ayer el undécimo Monte Carlo, busca esta semana su undécimo Conde de Godó. Y ha dicho hoy en Barcelona que no le gusta hablar de que es el mejor de la historia en tierra.
Con toda la humildad que lo puedo decir, los números son los que son. No sé si he sido el mejor de la historia o no en esta superficie, porque es difícil comparar épocas. En cuestión de títulos, pues sí, soy el que ha conseguido más títulos en esta superficie y que me guste hablar de ello, ¿no? Es otra historia, no me gusta.
Nadal debutará el miércoles, le guste o no, en el Godó, ante el ganador del duelo entre el español Carballés y el austriaco Haider Maurer. Y más adelante podrían esperarle Nishikori y Djokovic.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Pienso que qué bien hice en traer todos mis seguros a la Mutua. ¿Y tú? ¿Por qué no te los traes? Piénsalo.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Vitaldent pensamos que cuidar la salud bucodental de nuestros pacientes no solo es mirar por su boca, sino también por su bolsillo. Por eso financiamos cualquier tratamiento en 60 cuotas sin intereses. Llama ya al 900-101-001 y pide tu consulta gratis en Vitaldent. 900-101-001. Consulta condiciones en vitaldent.com.
La Julieta va venir expressament a la pastisseria a dir-me que, abans de rifar la tolla, rifarien cafeteres, que ella ja les havia vistes. Precioses, blanques, amb una taronja pintada partida en dues meitats que ensenyava els pinyols. Jo no tenia ganes d'anar a ballar, ni tenia ganes de sortir, perquè m'havia passat el dia despatxant dolços i les puntes dels dits em feien mal de tan estrènyer cordills daurats i de tant fer russos i agafadors.
Ricardo, m'agraden molt aquestes entrades que estem fent avui,
De Sant Jordi.
Inicis de llibres mítics, no? De la literatura catalana i castellana. Aquí teníem la plaça del Diamant. Jo no sé si els nostres convidats d'aquest bloc, d'aquesta estoneta, poden identificar si un llibre serà un èxit o no, ja pel primer paràgraf. Diuen que això a vegades passa,
Això són igual que els que a les discogràfiques escolten una cançó que amb 10 segons en tenen prou. Jo no sé si a vegades se't passa alguna cosa bona.
Mira, ara els hi preguntem, si et sembla. Parlem aquesta estona amb editors de les comarques de Tarragona i Lleida. És una peça essencial de l'engranatge d'avui, els editors i editores. Tenim aquí a Tarragona, bé, no sé si l'enganxo entre Tarragona, entre Reus, perquè avui aquest home té una agenda de no parar, l'Alfred Arola, de la editorial tarragonina Arola Editors. Alfred, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Tarragona i Reus, avui et vas partint pel territori o tens un campament base?
Em vaig partint pel territori, passant per les parades i les llibreries i on anem fent. Ràdios i...
És un dia mogut. Qui tenim a Lleida, Ricard?
És un dia divertit, jo diria així, és un dia divertit. Doncs mira, a Lleida tenim a l'editor Jaume Graus, d'Editorial Fonoll, que estan a Juneda, tocant a Lleida. Jaume, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Jaume també, home, ho dic així, però tampoc és així, l'he segrestat, per entendre'ns. Però és que l'he agafat al vol, perquè ara a dos quarts se'n van cap al vermut literari. que és una tradició ja,
sí,
a Lleida.
Sí, 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 aquí a Lleida, el Vermut Literari, que organitza Punt de Llibre, i ara marxem d'aquí de l'Ajuntament, passem per aquí i a la 1:30 hauria de ser.
Però avui ja porteu una estona a la parada, a la tarda hi tornarem.
Mare de Déu.
A les 8 ja, bueno, muntant la parada, clar, a les 8 i durant el matí, doncs, entre la parada, llibreries, seguint els autors amb les signatures, i ara farem aquesta parada mínima al vermut, anirem a dinar com puguem i a la tarda continuar.
Si es pot, si es pot dinar.
Estem parlant d'aquests tòpics, Mònica, però realment, realment, anem a posar-ho amb xifres, Alfred i Jaume.
Espera, espera un segon, Ricard. Sí. Primer, es coneixen els nostres convidats? Us coneixeu en persona o com a mínim de nom? No sé, Alfred?
Jo no els conec, però encantat de conèixer-vos.
Ah, doncs ja saps. Una
igualment,
jo
igualment.
Una editorial a
l'editorial sí, l'editorial sí que la coneixo, però personalment
sí,
no.
Sí, però personalment no els coneixem.
Clar, és que avui hem triat, té tot un motiu, hem triat d'entrada, volíem una editorial que gran, amb molta història d'entrada, i és que Arola, esteu enguany, no?, 20 anys, Alfred.
Sí, estem d'aniversari, sí.
Déu-n'hi-do. I a Lleida, anem a buscar una editorial que porti una mica menys de temps, no?, una miqueta. Jaume, quants en porteu vosaltres?
Mm-hmm. Nosaltres, com a una cosa una mica més sèria, per dir-ho d'alguna manera, com a SL, com a empresa i com a pagar lloguers i treballadors i tot això, 10 anys.
10, Déu-n'hi-do.
10 camí de l'11 estan, eh?
Sí.
També Déu-n'hi-do, És història, ja. Escolta,
també estan d'aniversari, doncs, no?
Sí, 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 i tant.
Sí, 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 sí.
10 i 20, xifres rodones, enguany.
Mira, escolta, sense voler, eh?
Clar, escolta, això sí, que dèiem ara al principi, vosaltres que, com a editors, us n'heu fet un fart de llegir, doncs, allò, propostes, no?, de diferents escriptors, el primer paràgraf, de vegades, us dona ja la pauta de dir això val la pena continuar o no, Alfred?
Home, el primer paràgraf és molt important. Estem parlant de novel·les, clar, lògicament. Si enganxa el primer paràgraf, ja té un 50% de possibilitats. També és cert que hi ha moltes novel·les que al principi costa entrar-hi, no? I has de donar les oportunitats per a veure si entres, no? Però encertar el títol i encertar el primer paràgraf és capdalt perquè una novel·la s'agafi i es comenci, no? Mm-hmm. Perquè aquest és el gran problema, donar-li l'oportunitat a la novel·la que hi hagi lectors que la puguin llegir, perquè si no, doncs aquesta oportunitat és impossible. Clar. Saber si és bona o no, no? Mm-hmm.
Jaume, coincideixes o què?
Coincideixo amb el tema del títol i suposo que ens falta aquests 10 anys per caçar que sàpiga això, no? Que amb el primer paràgraf un llibre és bo, és vendible o no ho és, però sí que és veritat que, clar, és com tot, no? De la manera que comença, d'alguna manera, si de bon principi el lector no s'enganxi al llibre, potser el primer paràgraf és una mica just,
però
potser la primera plana, no? O el primer mig capítol, si això ja enganxa i et demostra, doncs, que el llibre pot tindre un
no
cert
èxit. No sé si la gent té tanta paciència avui en dia.
Ni tenim molt poca amb tot, ni tenim, això és veritat. I de fet, jo crec que un dels problemes, segons com, que tenim amb el tema dels llibres, perquè sí que es diu que es llegeix més del que es llegia, però clar, aquí s'engloba tot, no? Es llegeix més diaris, es llegeix més internet, es llegeix més... Però clar, tot avui en dia tot va tan ràpid que a vegades ens necessitem temps o no tenim temps per agafar un llibre i tenir aquestes hores o aquestes 2 hores o allò de l'abans d'anar a dormir que es feia abans i ara potser no es fa tant del llegir el llibre. Jo crec que és una mica més en aquest sentit.
Mm-hmm. Deixa'm que els hi faci la...
Digues, Alfred.
No, jo crec que avui en dia ja tenim un accés d'informació i parem bojos, tots, perquè internet ens acosta a tota la informació abastable i la veritat és que parar d'aquesta voràgina diària costa cada vegada més. I jo crec que aquest és un dels problemes que tenim.
Mm-hmm. Parlava de la gran cita de Sant Jordi, que encara que sigui un tòpic i ho diem, ens en riem i aneu molt enfeinats, que és veritat, però realment, per una editorial, el dia de Sant Jordi, no sé si és un dels dies més importants de l'any o és el dia més important de l'any.
És el dia més important de l'any, sense dubte. No vol dir que tots els llibres, ni molt menys, se vengui per Sant Jordi, però treballem molt de cara a Sant Jordi. Més ben dit, treballem per dos fites, que són Sant Jordi i Nadal. O sigui, els llibres que començarem passat Sant Jordi ja els estem treballant per la campanya de Nadal, però inclús els que surten per Nadal encara els podem de mantenir vius al Sant Jordi. O sigui, Sant Jordi és una data important. No perquè es venguin tots els dies per Sant Jordi, però sí que és com el cim, no? Vull dir, anem pujant cap al cim i és el Sant Jordi.
El Jaume em deia que ja des de Nadal, just després de Nadal, ja es treballa per Sant Jordi. Ja.
El mateix que deia ell. Clar, el lector es fixa amb el dia de Sant Jordi, no? Perquè es regala llibres. Però, clar, no és només el dia de Sant Jordi, sinó que hi ha un mes abans, un mes i mig abans, o a partir de mig febrer cap endavant ja comença tota la promoció, presentacions, i abans, clar, has treballat els llibres i tot plegat. Vull dir, sí que és el dia de Sant Jordi, però abans de Sant Jordi també se'n ven de llibres, i després doncs, bé, s'ha d'esperar els retorns i tot plegat, però també se'n continua venent, i després l'altra campanya, clar, és Nadal.
A nivell de tant percent de facturació, Alfred, el dia de Sant Jordi, de quin aproximadament, només per curiositat, de quin tant percent estem parlant? De l'anual.
Es fa difícil de dir, perquè llibres...
només és una estimació, vull dir, si parlem d'un 20% o estem parlant d'un 50-60%?
No, jo calculo entre un 20 i un 30% al dia de Sant Jordi.
Sí.
Uh-huh. Passa que està difícil d'estimar perquè...
Correcte.
Nosaltres ens compren les llibreries, moltes vegades no sabem massa bé si s'ha vengut abans o després, sabeu?
Sí.
Problema, però...
Dia de Sant Jordi, dies al voltant de Sant Jordi.
Però
estem parlant d'un 20% de tot l'any,
20-30%, sí.
Nosaltres, jo te diria segur, més aviat pot ser del 30 al 35, ja superem el 20.
Això parlant una setmana, fiquem una setmana per sobre rodó, dos dies abans de Sant Jordi i tres dies després.
Correcte,
perfectament. Déu-n'hi-do, tota la facturació de l'any.
Parlàvem ara, uns minuts abans d'entrar en directe, i ens deia l'Alfred, bueno, ens dèieu tots dos, que veniu cansats, no?, perquè els dies previs són durs, i que avui és una mica, és un dia també cansat, però que ja està una mica tota la carn en el assador, que es diu, no? Llavors, avui, no sé si us dona temps a viure la festa com la vivim, per exemple, nosaltres, els lectors, no?, en aquest cas.
Per mi, sí. Perquè ja, home, tota la feina està feta, estàs cansat, però tots els embolics que et trobes abans de Sant Jordi, si el llibre arriba a temps, si la presentació que ella es pot fer, si que els autors que sincronitzar les signatures, totes les coses que hi ha, que són molt, molt petites coses, però són moltes coses, no? I la veritat és que anem molt de bòlit. El dia de Sant Jordi, home, és un dia que jo, almenys personalment, ja ho deixo més de la festa, perquè ja no puc fer res. Si el llibre està malament, doncs està malament. Vull dir, què hi farem? No sé si m'entens. O sigui,
ja.
No ha arribat, no? Vull dir, i per tant, te permet una mica relaxar-te, i quan estàs cansat de molts dies i passeges per la Rambla i vas per les parades i vas veient els autors, acompanyant les signatures i tot això, home, és més plaent que estar preocupat si arribi el llibre a temps o no arribi, aquestes coses.
Clar,
no,
home, Jaume,
que menys que gaudir una
mica. Tu podràs gaudir, no? Clar, podràs gaudir avui també,
sí,
no?
Sí. Jo diria, fins i tot, encara que sembli una mica el contrari del que és, fins i tot et queda un descans, Perquè, hosti, per fi ja hem arribat, el que deia ell. Ara ja, si ho han fet malament amb alguna cosa, ja no ho podem arreglar. Que passi el dia i això, disfrutar diferent dels lectors, perquè tu fas més això, doncs un seguiment amb els autors, intentes compartir amb ells, els intentes acompanyar una mica, intentem també ser una mica la parada pròpia que fem nosaltres, i bé, és un dia diferent, i jo ja et dic, insisteixo, que també el descans, no? Al final, doncs, s'ha fet, s'ha treballat molt, molt, molt tota la gent que està amb nosaltres durant un mes i mig, dos, per fer i per arribar al dia de Sant Jordi amb salut, però d'alguna manera, i ja està, som aquí i avui és el dia.
Escolta, ja sé que costa això, però digueu-me un parell de llibres que presenteu aquest any que els hi tingueu un apreci diferent o que els vulgueu ressaltar respecte als altres.
Deixa els tres, va, deixa els tres opcions, tres, que tres. Si no...
Jo li volia dir tres, perquè si no...
Jaume, a veure, digue'm en
tres. Va, Jaume, comença tu.
Presenteu Editorial Fonoll.
Com a llibres, destacaria el de Sixena, del Francesc Canosa, un llibre que hi ha hagut un treball important i un patiment fins al final, perquè teníem el llibre gairebé tancat i no acabàvem de resoldre què passàvem les obres, no? Uh-huh. Si venien, si no venien, el teníem a punt de tancar el capítol, havíem d'entrar a impremta perquè no arribàvem, i al final tot va donar perquè el llibre arribés. Va arribar un mes més tard del que teníem previst inicialment amb l'autor, però perquè ens havíem d'esperar, perquè ens sabia greu tancar el llibre sense, que crec que al final no sé si ja s'ha escrit del tot o aquest serà el final o passarà alguna altra cosa, però en tot cas, el final que teníem en aquell moment ha quedat escrit el llibre. Aquest seria un. Després tenim un llibre del Francesc Latorre, 12 anys d'història de la Fórmula 1 a TV3, on explica doncs, una mica, no tant de Fórmula 1, que sí que n'hi ha de Fórmula 1, però bueno,
el que no es veu a la tele.
Això mateix, el que no es veu a la tele, una guia de mig de viatges, restaurants, històries que els hi han passat, anècdotes, i l'altre que hi ha és el de l'1 d'octubre, basat en fets reals, per una simple raó, perquè són històries de la gent, no? Han sortit llibres de fotos, han sortit llibres de com va passar aquell dia, però que surtin històries explicades de la gent, com van viure la gent durant les 24 hores o durant les 48 hores d'aquell dia 1 d'octubre, doncs em sembla que també és un llibre diferent, i de fet quan fem les presentacions veu que és un llibre que tindrà èxit almenys aquí a Lleida, segur.
Molt lligats a l'actualitat tots tres, sí. Jaume?
Sí, de fet, això explica una mica el que dèiem del tema de la facturació per Sant Jordi.
Clar.
Clar. En el cas d'Arola, Alfred, evidentment és el Sant Jordi dels 20 anys i això ho celebreu. Un dels vostres segells d'identitat, i pel que lluites especialment, que ho sé, és el teatre, no? Sí, i per tant, exacte. Estreneu col·lecció dedicada al teatre, però aquesta és només una de les novetats que porteu enguany.
Sí, bueno, estrenem una sèrie dins la col·lecció Textos a Part, que és la col·lecció que van començar al principi editorial, ara 20 anys, que eren textos sols, o sigui, cada llibre era una peça, i enguany estrenem dins la col·lecció Textos a Part el que diem teatre reunit, que és que, o són obres completes, com el cas de la Sarah Kane, que és brutal, i és un, jo si voleu que surtin totes les emocions llegint la Sarah Kane, o la Lluïsa Cunillé, que crec que és un gran exponent, o jo diria que és de les millors dramaturgues d'avui en dia, o el Teatre Anarquista. Han sortit aquesta nova sèrie dins la col·lecció Textos a Part. A part d'això, dos llibres més que voldria destacar. Se'm fa mal destacar.
Eh? Ja, perquè clar, són molts.
La Mònica ja m'ha obert fins a tres. I així tot, ja ho sé que quedarem malament, però...
Clar. Bueno, jo els tres llibres de teatre ho considero que és un, és la sèrie aquesta nova.
Sí.
Jo en diré les més, un d'infantil, que crec que és molt simpàtic, que és de la Fina Anglès, que és el tercer també d'una sèrie de la Vella Lluna, i és Vella Lluna et somriu. Són poemes il·lustrats, però aquests estan... Aquest, la Vella Lluna et somriu, és prement de 2 i 3 anys. Vull dir, jo crec que està molt bé, que és per començar amb els nadons a introduir-los al món literari, imagina't, no? Però, vull dir, però són poemes molt, molt, molt simpàtics, de la caca, el biberó, perquè el pare es pugui començar a llegir-los i amb les il·lustracions que realment són molt atractives, no? Aquest crec que és un bon llibre per la canalla. I després en tenim un altre que crec que també és molt curiós i interessant, que es diu Contes per no descomptar-se, que és un llibre que explica les matemàtiques. És un llibre que són contes, però parlant de matemàtiques. És de l'Urbano Lorenzo i està pensat més o menys per joves de 11 o 12 anys, però jo me'l vaig agafar i me'l vaig llegir una tirada, perquè realment és molt interessant com explica els diferents conceptes dels números i com se combinen i quins tipus de números hi ha, i és tot un joc que la veritat és que és molt entretingut i crec que és molt original.
Ah, doncs mira, em dones una idea, Alfred, perquè clar, per gent que és molt de lletres com jo, igual és la manera que acabem entenent alguna cosa.
Doncs fent servir les lletres, t'asseguro que hi entres d'una manera molt planera i més a més és molt divertit.
Ah, doncs molt bé.
Les matemàtiques són divertides.
Sí, 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 tant, per això, com que a mi em costa, em dic a veure si així, en format conte, no? Això. Escolta, hem d'anar acabant, però nosaltres avui estem proposant...
El Jaume se'n va acabar el vermut
literari. Clar, clar, aquí, us volem proposar...
La Mònica ha fet investigació.
He fet investigació. Sí. De quines són les lectures obligatòries que hi ha ara mateix, que els posen, diguéssim, als
a batxillerat... Escoles,
eh? Exacte, als joves de casa, no? En català i castellà, les comunes, les que són per tothom.
A veure si us sonen.
A veure si us sonen i si creieu que hi ha alguna que la podríem anar renovant o no. Totes són imprescindibles. Ai, tenim en català, Tirant lo blanc...
Perfecte,
sí, va bé. Jaume, tu també, coincideixes, sí. Imprescindible. Sí, sí. Terra baixa i Mirall trencat.
Sí.
Prou bé.
Sí, prou bé.
Prou bé, molt bé.
També hi ha poesia, pues, l'antologia és àmplia, que tenim Maragall, Papaseit, sí. Màrius Torres, sí. Joan Vinyol, hi ha una mica de tot. En castellà, novel·les ejemplares de Cervantes, Luces de Bohemia de Valle Inclán, Los niños tontos de Ana María Matute. Com ho veieu, això?
Bé.
aquí ja trobaríem a faltar algun imprescindible.
Hi ha hagut silenci.
Jo crec que sí, potser una miqueta, diria, de literatura sud-americana. No? Perquè crec que hi ha autors de referència importantíssims, però bé, vull dir.
Bé, Jaume, alguna cosa que tu que hi afegiries?
Bueno, potser es podria... Sí, no, està bé. Està bé. Tampoc no se la juguen gaire, les coses com siguin.
Poc arriscat.
Sí, poc arriscat.
Sí, jo, de fet, estava recordant les meves lectures obligatòries, que no fa tants anys, però bueno, que ja en fa uns quants, i no han canviat gaire. Les de català jo diria que són les mateixes, en castellà hi ha alguna variació.
Sí, no, per això, que el que et deia, que poc arriscat. No sé si... per enganxar nens al món de la lectura o nois al món de la lectura, no sé si hi ha algun altre llibre, un pelet més arriscat, i podria anar bé. No em facis dir el títol, que no te'l diré perquè no hi he pensat. Però...
No, però jo vull que ens digueu, avui estem fent el programa, volem acabar el programa d'avui amb una llista de lectures obligatòries, no per estudiants, només per tots. I, per tant, demanem a cada convidat avui que ens digueu quin llibre posaríeu vosaltres a la llista d'imprescindibles. Català o castellà, el que vulgueu. Vinga, Alfred.
Home, jo em posaria un ara, i crec que és capdalt, que seria... És una mica homenatge, però crec que realment parlar d'en Jordi Pinyena és molt important, perquè va deixar fa un parell de setmanes. I jo sé que va estar recomanat al Peix de Gat, a l'Institut de Tarragona, i crec que és un llibre cabdal, perquè en Jordi crec que és un dels millors escriptors. Jo ho posaria entre els 5 millors escriptors contemporanis en català, vull dir que hi és de Raona, i per tant el recomanaria, perquè a més és un plaer llegir Jordi, inclús els últims que tret, que és Joc d'Identitats, que és una novel·la negra, per tant... Sense dubtes.
Vinga, doncs, Joc d'Identitats de Jordi Tinyena. Jaume, tu quina posaries a la llista?
Jo en recomanaria algun del Pep Coll.
Molt bé.
Alguns, no diré cap títol, però algun del Pep Coll, jo crec que tots són el que dèiem, no? Atrapen el lector i crec que de cara a futurs lectors i de cara a nosaltres com a editors... que agradi Pep Coll i que agradin llibres així, crec que està bé. Algun del Pep Coll.
Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, al final del programa, abans de les dues, la llista completa.
S'està quedant una llista interessant, eh?
Sí, tu també la diràs, la teva, Ricard, vés pensant.
Jo també la diré.
Molt bé. Escolta, us deixem ja anar, que teniu moltes obligacions avui. Ha estat un plaer aquesta xerrada avui a Tarragona amb l'Alfred Arola, de Arola Editors. Gràcies, Alfred.
Gràcies a vosaltres.
I a Lleida hem estat amb el Jaume Graus de l'editorial Fonoll, que també marxa directe cap a un d'aquests actes de la Diada de Sant Jordi. Jaume, gràcies, bon dia.
Gràcies i bona diada.
Adeu.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hay muchos seguros, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las albóndigas, hay muchas, pero caseras y recién hechas por tu madre, solo hay unas. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche, hogar o moto más que perfecto. Era
para mí. Moda, belleza, accesorios, deportes, hogar. Ahora tenemos miles de nuevas ofertas solo para ti. Date prisa, porque solo hasta el 29 de abril, en los 8 días de oro del Corte Inglés, tienes Mirto, Roberto Verino, Diesel y más marcas con hasta un 30% de descuento. Solo para ti. Era para
mí. Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
Ricardo, no sé tu què si et passa, però a mi fa com a vergonya entrar després
sí,
de la veu d'aquestes...
Després de la veu...
No? Després d'aquestes introduccions que ens està fent.
Ah, m'ha de posar així una mica més greu.
No sé, no ho intentis, no ho intentis, que quedarem fatal. No ho intentis.
Escolta, cadascú té la seva.
Sí, sí, això sí. La nostra veu és la millor. Això ho hem de dir,
sí.
Doncs amb 100 anys de soledat continuem el programa. Ja saben, avui estem ressaltant doncs, introduccions mítiques de grans llibres de la història de la literatura. Dic jo que avui estem parlant molt de llibres, però també s'ha de parlar de flors i de roses, no, Ricard?
Sí, 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 sí. I a més, mira, rebuscant, perquè la gràcia que té internet, o la desgràcia, jo crec que té les dues coses, gràcia i desgràcia, és que hi ha tantes coses que t'hi has de passar una estona, però buscant i buscant i rebuscant, hem trobat una iniciativa que jo crec que és força maca. Eh?
És molt, molt maca, molt especial. Són les Roses contra l'Oblit, una iniciativa dels Amics de la Gent Gran. I, si et sembla, en parlem amb l'Albert Quiles, que és director de l'entitat. Albert, molt bon dia i gràcies.
Molt bon dia a vosaltres.
Bon dia, Albert.
Què tal? Escolta, explica'ns una mica com funciona aquesta iniciativa de les Roses contra l'Oblit.
Sí, doncs des de l'entitat, des d'Amics de la Gent Gran, portem 30 anys acompanyant a persones que pateixen soledat. Ja des de fa un parell d'anys hem pogut sortir de la província de Barcelona i ara també estem doncs, a la província de Tarragona, concretament a Reus, a Tarragona i a Cambrils, i també doncs, a Lleida. I el que fem doncs, durant tot l'any és acompanyar aquestes persones doncs, en els seus domicilis i a les residències. I per Sant Jordi, també des de sempre, doncs, no ens volem oblidar de la gent gran. No? D'aquí els Roses contra l'Oblit, i que hagin fet ja des de fa alguns anys aquestes roses amb roses de feltre, sí, que són una agulla, perquè no ens oblidem de les persones grans i les tinguem ben presents. No?
Uh-huh. Hem de dir que poseu a la venda avui que són més de 17.000 exemplars, no?, d'aquestes roses solidàries.
Sí, sí, per diferents municipis de tota Catalunya. Tenim, doncs, estan doncs, també a les botigues a Bacus, a Natura, a Casa del Llibre, però també a les parades que tenim als carrers. No? Avui estem doncs, a la Rambla Nova, a Tarragona, tot el dia, de 10 a 8, Estem també doncs, a Lleida, a la plaça de la Catedral, de 9 del matí doncs, estarem fins a les 8 del vespre. I també, doncs, per exemple, a Reus, a la plaça Mercadal, també estem des d'aquest matí fins a les 8. És a dir, hem acompanyat la campanya de Roses contra l'Oblit d'un missatge, que és la campanya doncs, de gran i singular, no? Doncs perquè pensem i considerem que, malauradament, quan una persona es va fent gran, doncs s'homogenitza amb les altres persones grans. No? És a dir, entres dintre del calaix
sí,
de gent gran.
Sí.
I has dit, però si tots som singulars al llarg de la vida, per què ho hem de deixar de ser quan som grans, no?
Uh-huh.
Per això, la campanya Gran i Singular.
Exacte. Aquestes roses, Ricard, tu les has estat tafanejant al web, 3W Amics de la Gent Gran, són precioses,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. O sigui, la iniciativa ja ho és, però és que, a més, la rosa que d'endús, jo crec que... A més, aquesta no caduque, per entendre's.
Clar.
Aquesta dura.
Exacte.
Aquesta dura.
Exacte. No caduca, les vam intentar fer fa uns anys, que fossin les pròpies persones grans que acompanyem, que les fessin, però clar, estem acompanyant a persones molt grans, amb una mitjana d'edat de 85 anys, són persones doncs, a vegades doncs, que no tenen la motricitat fina, que no els és possible doncs, realitzar aquestes flors, aquestes roses, i sobretot, perquè clar, en fem una producció molt gran, no en fem quatre. Llavors el que fem és que siguin doblement solidàries, perquè els tallers d'inserció laboral per joves amb risc d'exclusió social de la Fundació Pare Manel, són els qui fan aquestes roses contra l'oblit, no? Llavors també considerem que el poder donar també treball a joves, doncs, que tenen dificultats, doncs també ens omple d'alegria, no? O sigui, la causa és la soledat de les persones grans, el com es fan les roses estan fetes per joves dins de, amb risc d'exclusió social, i després doncs, tot el resultat, que serà aquests fons que aconseguim de la venda de les roses, doncs aniran cap als programes de gent gran. No? Estem molt contents perquè és com tancar el cercle de la solidaritat.
Mm-hmm. I anirà íntegrament, tota la recaptació destinada a aquests programes. Tota. Això és important, eh?
Tota. Sí, perquè després doncs, arribarà l'estiu i voldrem celebrar doncs, el Sant Joan. Tenim el projecte de vacances amigues, que és que portem de convivències persones grans i persones voluntàries de diferents indrets de Catalunya, i tot això doncs, té un cost, i amb les roses contra l'oblit doncs, podem fer front a aquest cost. A més, doncs, a poder fer reflexionar la societat, no? Pensem doncs, que ens agradaria molt que les persones es posessin una rosa, doncs, que també com a senyal, una rosa contra l'oblit, doncs, que no ens oblidem de les persones grans, doncs, que els hi tenim respecte i que els considerem doncs, tan singulars com cadascú de nosaltres. No?
Exacte.
És curiós perquè és l'època que més gent hi ha al planeta Terra, per entendre'ns, i potser és l'època que hi ha més gent que pateix soledat, que vaja, és molt desagradable. Per tant, feu una tasca encomiable. Jo us dono la plana web, per cert, www.amicsdelagentgran.com, perquè a part de la rosa, doncs, podeu entrar allí i veure qui són, què fan, col·laborar, fer-te soci, etc. Per tant, és una bona labor.
Mm-hmm. Recordem, Albert, on sou avui, tant a les comarques de Lleida com a Tarragona? Evidentment, es poden comprar al web, eh? I no només aquest Sant Jordi, sinó els dies després.
Sí.
O sigui, podrem comprar.
Sí, volem aprofitar també pel Dia de la Mare, que és el primer diumenge de maig, ja queda poc, i per tant tindrem doncs, des de les botigues de Bacus, com dèiem, de Natura, Casa del Llibre de tota Catalunya, a les parades, doncs, que recordo que estem ja des d'aquest matí a Tarragona, a la Rambla Nova, fins a les 8 del vespre, a Reus estem a la plaça Mercadal, fins a les 8 del vespre, a Cambrils estem al passeig La Salle, que no ho he dit abans, també fins a les 8 del vespre, que ahir també vam estar i diumenge, a Lleida estem a la plaça de la Catedral, tot fins les 8, allà tenim roses contra l'oblit, evidentment també tindrem informació sobre l'entitat, per si hi ha persones que es volen fer voluntàries o es volen fer sòcies.
Doncs importantíssim, escolta, avui, Albert, anem justos de temps, perquè Sant Jordi ja saps com és, però jo crec que t'hem de convidar un altre dia, amb molt més temps, a l'espai habitual dels dilluns, perquè ens doneu a conèixer més els programes que feu a Amics de la Gent Gran, si et sembla.
I tant, us agraeixo molt, avui anem tots de bòlit, és un dia preciós, no?, de donar llibres, donar roses, d'alegria, però estarem encantats de venir d'explicar-vos el que fem, què ens passa a les províncies de Tarragona i de Lleida, com podem doncs, evolucionar, no?, i acompanyar més persones grans, que és el que tots volem.
Doncs això està fet, eh?
Sí, doncs moltes gràcies. Doncs ja hi tornarem.
Això està fet. Ricard, jo és que també vull ser gran i singular, tu també, no?
I tant.
Doncs vinga, roses contra l'oblit. Albert, un plaer, torna quan vulguis.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Albert.
Gràcies, Jordi.
Hora crepuscular. Un guardillón con ventano angosto, lleno de sol. Retratos grabados. Autógrafos repartidos por las paredes. Sujetos con chinches de dibujante. Conservación lánguida de un hombre ciego y una mujer pelirrubia. Triste y fatigada. El hombre ciego es un hiperbólico andaluz, poeta de odas y madrigales. A la pelirrubia, por ser francesa, le dicen en la vecindad Madame Colette.
Seguim recordant, Ricard, aquestes introduccions, no?
Sí.
Aquests primers paràgrafs de llibres importants en la història de la literatura catalana i castellana avui. Ara teníem Luces de Bohèmia, de Ramon Maria del Valle Inclán, que és una de les lectures obligatòries que hem comentat
sí,
avui, eh?
Sí, 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 d'aquelles que no passen mai de moda.
Això està a la llista, ara en parlarem. Però bé, avui, Ricard, hem parlat amb biblioteques,
clar,
amb editors, ara... que ens falta, no? La joia de la corona, flors, hem tingut de tot.
Clar, ens toca els que ho fan,
clar,
els que ho fan possible.
Qui fa possible que avui nosaltres sortim al carrer carrer i comprem llibres, no? I els llegim després, sobretot, que és important llegir-los.
Clar que sí.
Doncs els escriptors i les escriptores.
Avui escriptores, per cert.
Sí, dues dones.
Tampoc ha estat buscat, però m'alegro.
Casualitat, però molt bé. I ara us explicaré també que tenim una recasualitat.
Ah, tenim una recasualitat.
Una recasualitat, ara te l'explico.
Molt bé. Mira, jo et presento amb una escriptora, que segur que ja la coneixes, ella és la Marta Alòs. Marta, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i bon Sant Jordi a tothom.
La coneixes, Mònica?
La conec. Em sona. Em sona, la Marta.
Doncs la Marta ha presentat la quinzena o la setzena?
Aquesta serà la setzena.
La setzena. Ha presentat fa poc temps la seva setzena novel·la, Ulls Maragda, que evidentment avui el podeu buscar, i ens ha fet un forat a l'agenda, entre signatura i signatura, entre anar cap aquí, cap allà, vinc a la ràdio, però vinc ara corrents i marxo.
Clar, sí, avui és un dia complicat. Mira, doncs us presento jo a l'escriptora que tenim aquí als estudis a Tarragona, és la Maria Lluïsa Amorós. Què tal, Maria Lluïsa, bon dia?
Molt bé, bon dia.
Bon dia.
Sant Jordi, també, a tots.
Bon Sant Jordi, Maria Lluïsa.
Igualment.
La Maria Lluïsa també vens amb llibre enguany sota el braç, que
sí,
vam parlar fa uns dies aquí al programa, La casa de Rose Warren. És el número quin de la teva llista, Maria Lluïsa?
Sí, doncs mira, potser els hauria de comptar, però també és el que en fa 14 o 15, no ho sé.
També...
Venen les dues preparades, Ricard?
Sí. Anem comptant les nostres criatures literàries.
Exacte. Deia jo que la Maria Lluïsa també hi ha una recasualitat, perquè Ricard, si recordes, fa una estoneta al programa hem parlat de la Biblioteca Xavier Amorós,
sí,
de Reus, hem parlat amb el Xavier Amorós,
sí,
i aquí tenim aquí la Maria Lluïsa Amorós, tot que de casa.
Ah,
avui,
caram,
Maria,
clar,
Lluïsa,
és veritat.
Sí.
Clar, jo, sí. Nosaltres li preguntàvem al Xavier fa una estona, li dèiem què se sent quan un entra a una biblioteca que porta el seu nom, no? I deia, no m'ho mereixo. Tu què vas sentir quan vas presentar el teu llibre a la biblioteca que porta el nom del teu pare?
Bé, doncs, darrerament, els primers llibres, com que no, encara la Biblioteca Central Xavier Amorós encara no existia, els presentava al Centre de Lectura o en altres llocs, no? Però darrerament, els quatre últims, els he presentat tots allà perquè em fa il·lusió.
Clar.
Això no... A veure, també els presento en altres llocs, i a Girona i altres punts, però la Biblioteca Central és un punt de trobada perfecte per aquest tipus de presentacions i...
Jo m'agradaria preguntar-vos a les dues, perquè, com heu dit, teniu uns quants llibres a les espatlles, totes dues. No sé si encara hi ha nervis un dia de Sant Jordi. A veure, Marta, per exemple. Perquè, a més, avui va novel·la, primera novel·la també d'un gènere que no havies tocat fins ara.
No, és veritat, la novel·la negra no l'havia tocat fins ara. Jo crec que, juntament amb la novel·la romàntica, era un tema que tenia pendent. Per tant, d'aquí un temps hauré de fer romàntica. No, nervis jo diria que no. Jo diria que és una barreja, doncs, d'aquell la il·lusió, no?, de presentes el teu, la teva nova criatura literària, doncs, al món. Fa dies ja, doncs, que està, ja fa un mes que està a les llibreries, per tant, està a la venda, la gent que se l'ha llegit, doncs, ja te'l comenta. Però sí que és veritat que és un dia que el vius amb molta il·lusió, perquè passa molta gent, doncs, signes, i et retrobes amb companys i companyes, doncs, que també es dediquen amb aquest vici que tenim d'escriure, i per tant, és un dia molt maco, i si a més, doncs, és un dia que acompanya, encara que no faci molt, molt, molt sol, però...
Quasi millor, potser, que no faci...
Sí, el dia de Sant Jordi és un dia tan bonic que costaria descriure'l, perquè és un invent que si no s'hagués inventat algú hauria de fer.
Sí, és veritat, la Maria Lluïsa fa que sí, és
veritat. I tant.
No sé si tu encara hi ha aquella cosa de nervis, aquelles papallones a l'estómac.
No,
o...
nervis no, perquè, a veure, pots signar a molts llocs diferents, no? Però si signes a la teva ciutat envoltada de gent que et coneix i que no et coneix, i llavors quan venen, si els coneixes perfectament, pots... fas la dedicatòria, doncs ja adreçada concretament en aquesta persona. Però també s'hi acosta moltíssima gent que no coneixes, i llavors doncs també establir la relació a mi m'agrada molt.
Mm-hmm. Escolta, que no els hem preguntat, us coneixeu, per cert?
Lluïsa, no, sí, jo conec la seva obra, però no, personalment jo crec que no hem parlat
mai. Jo crec que no, que no hem coincidit.
No. Haurem de fer, haurem de fer un viatge.
No, al final, Reus, Tarragona i Lleida semblen lluny, però al final tot és un mocador,
Sí, Bueno, Barcelona queda una mica més lluny, perquè no se'n recorden gaire de les Terres de Tarragona i les de Lleida. I faig una crítica.
De fet, mira, és una de les coses que us volíem preguntar avui, perquè la importància sempre també, perquè això que ha dit la Marta, no, de Barcelona, no se'n recorden tant, però això suposo que aquí també tenim aquesta cosa de reivindicar encara més els autors i les autores del territori, i vosaltres heu ambientat totes dues els vostres llibres, tot i que passegin per altres llocs, d'una banda Lleida i l'altra Reus. No? És molt important per vosaltres el territori,
sí,
a l'hora d'escriure.
Sí, sí. De tota manera, els llibres, Marta, encara que dius que a Barcelona tampoc no se'n recorden tant de nosaltres, però els nostres llibres hi són.
Perquè sí, són per, no, home, només
per
faltaria,
Catalunya,
no?
Seria... I tot el territori de parla catalana.
Això, sí, perquè nosaltres no tenim, vaja, ni, crec que ni tu ni jo tenim cap vocació de ser localistes. No,
no?
Jo sempre
no,
quan
no.
presento els llibres, i més aquest que doncs, està ambientat a la ciutat de Lleida, sí, doncs sempre dic que hi ha la vocació de que els nostres llibres siguin universals. No,
sí,
no, jo més aviat em referia, doncs bé,
sí,
que Barcelona ho xucle tot.
Sí,
no? I aleshores,
veritat,
aquest Sant Jordi quilòmetre zero l'hem de reivindicar, perquè es fa molt, molt, molt i bona literatura que moltes vegades, doncs bé, no, diguem, a l'àmbit català, doncs bé, costa, ens costa, clar, ens costa. La gent que no som, diguem, de districte Barcelona City, doncs ens costa entrar-hi.
Totes dues heu triat les vostres ciutats, en aquest cas,
sí,
com a escenaris principals,
com a escenari,
no?
Principal, sí. El que passa és que és això que diu la Marta, no? Que l'escenari és un de concret, en el meu cas hi ha d'altres escenaris, com per exemple, doncs, Anglaterra, no? Però, a veure, tot allò que passa a Reus o a Lleida, tant, tant a la teva novel·la, Marta, suposo, encara no
sí,
l'he llegit,
sí, sí, sí,
com a la meva, els personatges poden ser d'arreu,
sí, 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 sí,
i no només poden llegir aquests llibres gent catalana o gent de Catalunya.
Oh, evidentment, és per tots els públics, però jo, si em permets, Marta, sobretot per la gent de Lleida o per la gent que coneix, la zona li dona un plus d'intriga, és a dir, tu llegeixes... No, però tu llegeixes la novel·la negra de la Marta, Els ulls maragda, i clar, això passa a la Universitat de Lleida. I clar, si tu has estudiat a la Universitat de Lleida, dius, caram, com a que... A veure què passarà aquí, no? És aquest plus, no?
Sí, clar, és com llegir Pedra de Tartera, de la Maria Barbal, i si et coneixes, doncs, el Pallars Sobirà, si coneixes Rial, si coneixes el Tron, si coneixes aquella zona, doncs, clar, t'identifiques més.
Marta, explica'm, què
passa,
ulls maragda, va.
Feu-nos una
mica de spoiler.
Una miqueta.
Fins on puguis llegir,
No, ulls maragda, doncs, s'inicia la primera pàgina, ja, doncs, ja és la història. De fet, és molt polièdrica, no? Perquè, doncs, passa tres històries que després, diguem, s'uneixen com un trencaclosques, però va de 1870 a l'any 2016, i hi ha una trentena de personatges. Diguem, les primeres pàgines són molt impactants, com en tota novel·la negra, doncs, perquè apareix el cadàver d'una becària, de la Mariona Costa, doncs, estudiant de història de l'art, i, diguem, l'anècdota o la intriga comença, doncs, perquè aquest cadàver de la Mariona, doncs, apareix amb els ulls arrencats, no? Aquí, doncs, diguem, comença tota la història que hi ha des de molts personatges, no? D'un catedràtic d'història que vol accedir a rector, un sospitós, que ja ho veurem si ho és i no ho és, i després també parlo d'una altra història del 1870, perquè em va bé molt per enllaçar tots els personatges, perquè doncs, l'any passat va haver una exposició d'en Xavier Gosset, primer a Barcelona i després a Lleida, del nostre Xavier Gosset, l'excel·lent pintor, i aleshores és un quadre doncs, que apareix allà, no? Per tant, misteri, intriga, i amb aquestes gotes d'erotisme que a mi sempre m'agrada doncs, introduir a les meves novel·les.
Perquè l'actualitat ajuda.
I l'actualitat ajuda,
clar,
sí, sí. I la boira de Lleida, amaga assassinats i assassins,
sí,
en aquest cas.
En aquest cas, mira, en el cas de la casa de Rose Warren, Maria Lluïsa, estem a, directament a una història completament
sí,
oposada, no?
Sí,
Vén-nos una mica el peix, a veure,
bé,
Maria Lluïsa, de què
bé,
va?
Comença a Reus el 1936, amb l'esclat de la guerra, i l'Aurora, doncs, s'ha quedat a Reus amb el seu nen de 5 anys, en Pere, el seu home, s'ha anat al front. Evidentment, tots dos són republicans, ella és una dona doncs, d'idees molt avançades, ja també ens traslladem als anys 20 durant la seva joventut, i llavors ella tira endavant amb els bombardejos, amb la fam, amb la por, amb el seu nen. No? Llavors, és una novel·la que jo dic que forma part de la memòria històrica, perquè la documentació és tota real. He treballat molt amb arxius, amb hemeroteques, la premsa escrita de l'època, museus, etcètera, etcètera, el Memorial d'Argelers... Però la història dels personatges és ficció. Sí que comença a Reus, però després, a mesura que avança la novel·la, després que han de fugir a l'exili cap a Argelers, al camp de concentració, ens trobarem amb personatges que expliquen, reflecteixen paral·lelament el que havia passat durant la guerra, doncs a Girona, amb la Quima, a Barcelona, amb la Conxita, i amb en Josepó, que és un nen a Lleida. Avança la novel·la, jo no explico gaire cosa...
No,
però avança la novel·la, després també ens trobem amb els refugiats que se'n van... Perquè, clar, esclata la Segona Guerra Mundial, el Joan, aquest nen, només ha conegut temps de guerra, perquè primer la civil, després la Segona Guerra Mundial, se'n va refugiat a Anglaterra, i allà intentarà sobreviure i acceptar tot allò, entendre el perquè d'aquell conflicte, el perquè de totes aquelles morts, no? A veure, és una novel·la dura, evidentment, però també té, evidentment, un fons, doncs, de passions humanes. Hi ha històries d'amor, hi ha el valor de l'amistat, que això és fonamental, no? Amb l'amic que en Joan trobarà a Londres, que és l'Arthur, un nen que és de la seva edat i té la síndrome d'Asperger, i serà, doncs, es descobriran mútuament, no?, com dèiem aquest dia, no? És una novel·la d'esperança.
D'esperança, exacte. A mi, mira, també, dèiem, la Marta també té tocs d'actualitat, la teva tot i ser també històrica, Déu-n'hi-do també tocs d'actualitat, tema de memòria històrica,
sí,
no?
De refugiats,
sí. Tots els ingredients, sí. Al final, no sé si també a vosaltres us marca una mica, és ficció en tots dos casos, però us marca molt el que us està passant en el moment d'escriure?
En el meu cas, diguem, el mètode que jo tinc per escriure és allò, doncs, t'imagines una història més o menys embastada, no? I aleshores els personatges, jo sempre dic que em poso a la meva habitació davant de l'ordinador i els personatges van entrant a l'habitació, no? I aleshores es fan personatges, doncs, bé, hi ha un personatge en aquesta novel·la que és en Nicasi Companys, Nicasi havia de prendre la novel·la un relleu gairebé insignificant, dos o tres pàgines, i l'home es va anar creixent, fins i tot jo el volia treure ja a patades de l'habitació, no? I no, allí enganxat com una paparra, i per tant els personatges a mi em fan anar per on volen i per tant jo mateixa descobreixo aquells personatges, no? Els que van creixent, d'altres que jo voldria, doncs, que diguem que només tinguessin poc protagonisme, i van creixent, no? I per tant, aquesta novel·la negra a mi m'ha sorprès perquè ha estat un final que jo ni tan sols m'esperava, no? Per tant, sempre dic que sóc escriptora però a la vegada lectora de les meves pròpies històries.
Quan la vas pensant, vas pensar primer el nus, però no el nus i el final. Ha anat apareguent.
Sempre em passa, no? I aleshores em diverteix molt, doncs això, no? La potència de l'ésser humà amb la imaginació, no? Hi ha gent que em diu, no, jo la tinc des del principi fins al final. En el meu cas mai és així. Hi ha, per exemple, el cap de redacció del Diari Segre, perquè doncs l'he fet molt amb coses de Lleida. Sabeu que a Lleida, doncs, hi ha aquests dos diaris, La Mañana i el Diari Segre, doncs hi ha un que és el Joan Serradell, doncs, que és el cap de redacció del Diari Segre. És una persona amb una comicitat increïble, no? Superdivertit, i aleshores et trobes allà davant de l'ordinador rient una nova ocurrència doncs d'aquest personatge. Per tant, la gent, doncs, que ara ens està escoltant i que llegirà segurament les nostres històries, que sàpiguen que nosaltres també ens divertim molt amb aquest procés de creació.
A tu també et passa això, Maria Lluïsa, et porten els personatges com a la Marta.
És igual que la Marta. Perquè, i això que dius que van creixent, és que hi estic totalment d'acord, que, i a més a més n'hi ha que comencen tenint una personalitat més desagradable i pel que sigui es transformen i acaben enamorant el lector i l'escriptor, evidentment, i és això, i vius dintre d'ells, no?
Sí.
I tu ets pul·lules per allí, ets un narrador omniscient, però hi ets a tot arreu, dintre de cadascun d'ells.
Sí, i a vegades que sembla que t'utilitzen, no?
Sí,
necessiten les teves mans, et necessiten per viure i per créixer ells mateixos. És un procés que és diguem, diners no en guanyarem massa, però ens fa completament feliços.
Amb carinyo us ho dic a les dues, però més d'una vegada us hauran enganxat a casa parlant soles a l'habitació, portant converses i tot amb dos o tres persones.
No,
imaginàries, però...
No, sí, sí.
No, ho dic
no.
Perquè també humanitzes, no?, la idea que tens aquesta del personatge que entra a l'habitació.
Sí. Bueno, i o vas pel carrer i dius, mira, aquest...
Ah, això, sí.
Aquest és aquest, o és aquest.
Jo sí, dic, sí. Parlant sola no, però cremar-se amb alguna cosa que tenia el foc perquè
sí.
No me n'adonava de les hores que passava escrivint.
Això és que us absorbeix. Entre,
és bo, vull dir, clar, això, no que es cremi, és bo que,
ja.
Que et passi
no,
el temps
ja.
Així.
Escolta,
estem a punt d'arribar a les
sí,
dues ja.
Però els hem de preguntar a les nostres escriptores la pregunta que estem fent avui a tots.
Doncs...
a tots. Hem fet cerca de les lectures obligatòries d'avui en dia pels alumnes, no?, pels nostres sí. Joves estudiants de batxillerat, i volem saber també si considero que són imprescindibles les que hi ha a la llista
o
i quina afegiríeu. I quina afegiríeu,
això.
Sobretot. Tenim, mireu, en català, Tirant lo Blanc, poesia catalana variada, Salvat Papasseit, Màrius Torres, Vinyoli, Maragall, Mercè Rodoreda, Mirall Trencat i Àngel Guimera, Terra Baixa. I en castellà tenim novel·les ejemplares, Luces de Bohèmia, Los niños tontos i també una antologia poètica. No sé si us sembla que falta alguna cosa.
Jo hi afegiria, ara potser l'heu dit, jo crec que no, però jo afegiria la lectura del Josep Pla. El Josep Pla és un... Bueno, és, diguem que quan desapareix un escriptor o una escriptora, però que de la seva obra sempre és de parlar en present, com si hi fossin, perquè doncs, estan vius, no?, la seva obra. Per tant, Josep Pla és un escriptor amb una gran imaginació, i llegir Josep Pla és llegir tot un univers, no? No només un univers català, sinó un univers d'una època que et pugui descriure un pas amb aquella senzillesa i amb aquella acuració del llenguatge, doncs jo crec que és molt formatiu i molt pedagògic. Per tant, jo aconsellaria també, per no dir, per no dir-ne molts més, no?, en Josep Pla.
No, només us deixem fer una proposta.
Només...
Maria Lluïsa.
No,
Maria Lluïsa.
Jo vull dir una cosa, que, a veure, això que es trien les lectures des dels despatxos, jo no hi estic d'acord, perquè hi ha moltes novel·les o moltes obres que fan llegir obligatòriament als joves que els costa moltíssim entrar. A veure, els professors han de fer un gran esforç perquè algunes de les obres que són obligatòries se les facin atractives. A veure, m'agrada molt, per exemple, que hagin tornat a posar Mirall Trencat, perquè és una novel·la d'aquelles que jo triaria sempre i l'he llegit moltíssimes vegades, però d'altres obres els costa molt, la poesia els costa molt. Tirant lo Blanc és molt divertida, la tercera part, no?, Tirant lo Blanc a Constantinoble, però no, aquell llenguatge, malgrat que estigui actualitzat, no
costa,
li interessa.
No? Yeah.
No he afegit, sinó que he dit que algunes les trauria.
No, és una bona, reflexió, no? Perquè doncs ara els adolescents i nosaltres mateixos, que anem a cops de tuit, doncs aleshores fer-los llegir Tirant lo Blanc sense explicar tota la màgia que hi ha al darrere de Tirant lo Blanc, que pot ser un llibre, és un llibre d'aventures fantàstic, però no explicar-los doncs amb un llenguatge actual, doncs el que propicia moltes vegades doncs és que... Exacte, els llibres i la lectura
i
quedin
tant,
abandonats.
Clar,
no? Per tant, molta cura doncs, amb els que han de ser els nostres presents i futurs
exacte.
Lectors i lectores. No?
Sí. Exacte, però Maria Lluïsa, deixo afegir alguna a la lectura. Sé que n'has tret, però pots afegir-ne una.
Però
si vols,
de cara als joves... Jo...
Ah, no, a tothom, a qui sigui. Una que tu creus que és imprescindible per llegir en aquesta vida.
A mi m'agrada molt Josep Carner i recomano Els fruits saborosos. Jo sé que ja és de començament del segle XX. La poesia de Salvador Espriu, sempre Mercè Rodoreda, Puig i Ferreter, Camins de França... a veure...
És que això, com els fem triar? Les
no
escriptores
sé, és,
que trin només...
És difícil.
Bueno, per això jo he triat l'obra completa de Josep Pla.
Això,
que
no.
Són molts llibres,
això.
No estien ni
Josep Pla és d'aquells autors que pots llegir a classe fragments i que quedin embadalits els alumnes.
Sí, sí,
eh?
Amb una ironia, un sarcasme...
Sí,
és apassionant.
Escolteu, no tenim més temps per desgràcia, però sabem que heu de tornar a les vostres obligacions d'avui, que signa molts llibres. Ja sabeu quin us heu de comprar cada una, no?
Sí.
Maria Lluïsa Morós, tu t'has de comprar Ulls Maragda de la Marta Loss.
Sí.
I Marta, tu t'has de comprar La casa de Rose Warren.
I doncs jo, després us heu de trobar,
us heu de trobar
Lluïsa,
un dia...
Jo, Lluïsa, ho faré i aleshores buscarem
faré,
un punt.
Perquè,
us heu de trobar un dia i signar-vos-el.
No, i a més puc venir a Reus perquè la meva àvia era de Reus.
Ah,
era
doncs,
nascuda a Reus
sí.
I va
escolta,
viure tota la seva adolescència
doncs, jo us poso la casa, veniu aquí les ulls, no hi ha problema.
Doncs va, què de fet.
Moltes gràcies.
Doncs Marta Alòs, que ha presentat Ulls Maragda, que marxa volant, perquè encara ens queda una bona part de la dia de Sant Jordi, afortunadament. Marta, escolta, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona.
Gràcies i moltes gràcies a la COPE per haver convidat i apostar per la cultura i pels llibres.
Gràcies, un plaer. I moltíssimes gràcies també a la Maria Lluïsa Morós, que ve amb la casa de Rose Warren sota el braç. Que tinguis un gran Sant Jordi, Maria Lluïsa.
Igualment, moltes gràcies a tots.
I aquests dos minuts que ens queden, Mònica, jo encara t'he de fer la pregunta.
I jo a tu també te l'he de fer encara. Sí, sí, va. Jo d'entrada, mira, diré els noms de la llista que hem anat fent des de que hem començat el programa. Va. Sí, 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 perquè a la llista de lectures obligatòries els nostres convidats d'avui hi han afegit a Josep Carné, a Mercè Rodoreda, a Josep Pla, Jordi Tinyena, Pep Coll i també un llibre d'un autor que es diu Moshim Hamid, que és Sortida a Occident. Tu què afegeixes? A veure.
Mira, jo saps quin buscaré avui? Jo sóc molt sui generis, eh?
No, està bé.
Les novel·les tampoc no m'acaben d'agradar massa, n'he llegit, però no. Però jo n'agafo un que es titula ¿Cuánto pesan las nubes?
¿Cuánto pesan las
nubes? Sí, sí, és un llibre que et resol preguntes senzilles, aparentment, i et dona les respostes científiques de, i l'explicació de cada història. Són coses quotidianes. O sigui, te l'has de llegir igualment, eh? Llegeixes, el que passa que no és una novel·la, per entendre's.
Va, és una vessant més científica, sí, està sí, bé, sí, sí, està sí. Bé. Jo em passo una mica com la Maria Lluïsa. Triar-ne un m'ha resultat
ja
complicadíssim, així que, si em deixes, fer-ne un parell o què?
Vinga, va, dos.
Mira, d'entrada, et recomano un llibre que he llegit, vaig llegir l'any passat, però que em considero imprescindible per llegir avui en dia, que és Pàtria, de Fernando Aramburu. És el llibre més venut, jo crec, des de fa dos anys al nostre país, i si no l'heu llegit, us el recomano, de veritat. Uh-huh. Pàtria, és molt, molt interessant. I ja es comprarà una mica més cap a casa.
A veure.
Doncs escolta, qualsevol de la tarragonina Margarida Arizeta, que la vaig descobrir no fa gaire i ja m'he enganxat, eh?
Sí?
Sí, apunta. Apunta. Els fils de l'aranya, novel·la negra, és molt interessant.
Un altre dia et preguntaré com la vas descobrir, que a vegades també és curiós, això, eh?
Bueno, ja t'ho explico, que avui no tenim més temps.
Però hem arribat a les dues, Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, ha passat molta gent per aquí. Jo m'ho he passat molt bé, no sé els oients.
Jo
sí,
també.
Jo crec
hem
que
conegut
sí, no?
coses espectaculars, propostes i gent que realment fa coses molt maques, eh?
Jo crec que sí. Doncs escolta, avui, com que ara acabem programa, el que ens queda és sortir, comprar llibres, roses i gaudir del dia.
Una abraçada, Mònica. Fins demà.
Una abraçada.